Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Comencem amb la nota de premsa de la CUP, nota de premsa d'ahir mateix, en la qual fa balanç d'aquest pla d'ajust que ha aprovat l'Ajuntament de Sitges. Entre altres coses, diu aquesta nota: primer de tot, des de la CUP volem celebrar que centenars de petits comerços i petites empreses sitgetanes puguin cobrar un total de 3.095 factures pendents del període 2008-2011, que suposen un valor total de 12,8 milions d'euros. L'aprovació del pla d'ajust es tracta, sens dubte, d'una bona notícia per a tots els proveïdors de l'Ajuntament que fins ara veien com una quimera impossible cobrar les factures pendents. Des de la CUP, tenint en compte la difícil situació que passen els proveïdors de l'Ajuntament, no ens vam oposar a l'aprovació del pla. Tanmateix, el pla d'ajust dictat pel Govern de l'Estat és una imposició que té dos objectius amb un rerefons que res té a veure amb el cobrament de les factures pendents. La CUP creu que darrere aquest pla d'ajust hi ha el collar als ajuntaments perquè apostin encara més per les polítiques de retallades i aconseguir un gran benefici de la banca privada. El pla aprovat per l'Ajuntament amb els vots a favor de tots els partits i l'única abstenció del regidor de la CUP, Òscar Ortiz, comporta que l'Estat presti a l'Ajuntament de Sitges un total de 12,8 milions d'euros a través de crèdits en entitats, bé, en aquelles condicions que ahir vàrem comentar. Això significa que l'Ajuntament no ha saldat cap deute, sinó que el deute ha canviat d'amo amb l'afegit de la càrrega d'uns interessos elevadíssims que suposaran el pagament d'un total de més de 900.000 euros en interessos anuals a les entitats bancàries creditores que sortiran de les butxaques de tots els sitgetans i sitgetanes. Dit amb altres paraules, cada sitgetà haurà de pagar aproximadament 32 euros cada any en concepte d'interessos als bancs i caixes per l'aprovació del pla durant 10 anys, fins a abonar un total de 9,2 milions d'euros, 330 euros per ciutadà, només en interessos. La situació és especialment greu a la nostra vila, diuen des de la CUP, a la qual se li ha assignat un dels tipus d'interès més elevat, molt superior a l'interès mig, que és del 5%. Aquest fet suposa, diuen des de la formació, un autèntic espoli promogut pel Partit Popular i d'obligat compliment per als ajuntaments, els quals no han tingut cap alternativa i han vist violat el seu principi d'autonomia local. Òscar Ortiz, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ha passat un any des que saludàvem Òscar Ortiz gairebé per primera vegada.
Sí, sí, gairebé.
I gairebé començaríem preguntant-li allò que també li preguntàvem ahir Jordi Mas, però en un altre aspecte. Estem millor aquest any que fa un any?
Millor no, perquè la situació continua sent una situació molt ajustada, una situació molt complicada de tirar endavant, però el que sí que hem de començar a llançar són missatges no d'optimisme, perquè hem d'estar sempre tocant de peus en terra davant d'aquestes situacions, però sí que hem de mirar una mica amb més esperança el fet de que el futur l'hem de resoldre i l'hem de continuar tirant endavant, i que la situació amb la que estem doncs ha de començar, si més no, a trobar una possible sortida que a hores d'ara no sigui tan sagnant com estem veient que s'encaminarà.
Com es pot apel·lar a l'optimisme?
Doncs hem d'apel·lar a l'optimisme sempre mirant que les alternatives que siguin proposades com a resolució, com a solució dels problemes o de les situacions en les que estem, siguin sense afectar a tot aquells serveis o a totes aquelles persones que en aquests moments estan realment passant-ho molt malament davant del context de crisi, el fet de perdre una feina o el fet de que molts serveis es puguin anar veient retallades en un pla d'ajustament o en un seguit de polítiques d'austeritat.
Avui anirem per parts perquè, òbviament, hi ha un rerefons social en totes i cadascuna d'aquestes xifres que hi ha sobre la taula. Comencem, però, per aquest pla d'ajust. Si jo haig de pagar 3.095 factures que fa temps que ja hauria d'haver pagat i no he pagat, les puc pagar d'alguna altra manera que no sigui d'aquesta?
Aviam, aquest ICO que s'ha plantejat és una manera de pagar-ho, una manera del tot lícita per qui a hores d'ara està governant a Sitges i perquè a hores d'ara creuen que és la solució a tot. Nosaltres, com expliquem en aquesta nota de premsa, veiem que això no és la millor solució, perquè el deute realment no te'l treus del damunt. Tu pagaràs uns proveïdors que, com hem dit, celebrem que finalment la petita, la mitjana empresa, l'autònom, tot aquell proveïdor que treballa amb l'Ajuntament de manera regular i que ha vist que s'ha convertit en una quimera, en una tasca difícil i fins i tot a vegades per tirar allà la tovallola i deixar-ho com a impossible pagar, doncs ara veuen que es podrà fer realitat, sempre i quan estigui dins d'aquestes empreses que en el llistat web apareixen, perquè potser en quedaran fora molts dels proveïdors. Davant d'això nosaltres ho celebrem, perquè aquesta gent necessita d'un líquid per poder tirar endavant l'empresa, perquè això pot suposar o el tancament o l'acomiadament de treballadors o tenir que tirar moltes dificultats endavant l'activitat que duin a terme les empreses, els autònoms o aquests comerços. És a dir, que amb això n'estem completament d'acord i d'aquí que no hi votem en contra, perquè no tindria sentit que les CUPs ens poséssim d'esquena davant de tot això. No ho volem posar-nos d'esquena. Ara, com a solució perfecta? No ho entenem així. Que es podria pagar d'una altra manera? Podríem mirar-ho, que es pugui pagar d'una altra manera, portant a terme tot un seguit de polítiques fiscals enfocades cap a una altra línia, revisant molts aspectes d'hisenda que n'hi ha al nostre ajuntament que podrien revisar-se i mirar de que l'endeutament d'aquest ICO no fos tan elevat, perquè hem de pensar una cosa: tu pagaràs amb uns proveïdors, però com dic, el deute no desapareix. El deute el traspasses com a administració pública local, com a Ajuntament de Sitges, a l'estat espanyol. I ara Sitges li continuarà devent uns diners per la mateixa quantia que ara, però a l'estat espanyol, amb l'afegit de que has de fer front a tot un seguit d'interessos generats a un tipus del 7,19%.
Dues preguntes a partir d'aquí. Difícilment, per molt que l'Ajuntament fes números a casa seva, li sortirien 13 milions d'euros per poder satisfer d'immediat aquestes factures?
Clar, possiblement d'immediat no, i això sempre ho hem estat denunciant la CUP també.
Doncs per això, perquè els industrials deuen poder dir és que no només no puc esperar més, sinó que no és just que s'esperi o que s'hagi esperat o que molts hagin esperat fins a 2 anys o més de 2 anys. No?
Clar, per una banda ens trobem, és que és una dicotomia molt forta aquesta, Vicenç, perquè per una banda ens trobem, com hem dit, amb que hi ha proveïdors que o cobraven ja o potser simplement era agafar, tanquem la persiana i, senyors, demà ja no podem seguir treballant.
Per no parlar dels que ja la deuen
haver tancat. Per no parlar dels que ja deuen haver passat per aquesta situació, que a hores d'ara nosaltres no sabem ni quants han estat ni qui ens han estat, però pot ser que en molts ja hagin estat en aquesta situació. Ens podem trobar, doncs, que hi ha proveïdors que no poden veure retardat més el seu pagament, però llavors és qüestió de que si es poden buscar alternatives, i aquestes alternatives hi serien, prioritzar, veure aquells que estan més malament, aquells que realment necessiten de manera més flagrant o més urgent el pagament, llavors a partir del que es vagi aconseguint, anar pagant aquest deute. Potser hi ha empreses que, si es negocia amb elles i es fa un treball en profunditat, que entenem que en el context de crisi en el que estem es fa complicat fer aquest treball, perquè hi ha moltes susceptibilitats, hi ha moltes necessitats a les que un fer front, i a vegades les negociacions han de tirar més pel dret.
Ho dic per això, però si es paga avui el que s'hagués hagut de pagar abans d'ahir, i per tant ja no hi ha marge de maniobra per intentar...
Jo el que vull referir és que la CUP creiem que si no ens haguéssim deixat portar tant pel ai, que aquesta situació està esclatant, potser sí que haguéssim pogut trobar la manera de tenir amb alguns proveïdors un marge més ampli o una màniga per dir que es cobrarà, però potser es pot retardar el cobrament. Ara, la gran majoria, si necessita cobrar allà, s'han de treure els diners. Val? I aquests diners, molt bé, es treuen a partir d'un ICO. Però com dic, si fem algunes polítiques de fiscalitat i posem al dia algunes coses en l'Ajuntament de Sitges que ens aconseguiran també generació d'ingressos, aquests proveïdors anirien cobrant. I si hi ha proveïdors que potser diuen, mira, jo la meva factura la puc aguantar X temps i hi ha una bona negociació amb l'Ajuntament, amb aquest proveïdor, doncs endavant, fer front més endavant al pagament. I ara, cobrir les urgències i les necessitats d'aquells que realment ho necessiten ara.
Quantes vegades us heu preguntat si haguéssim, al llarg d'aquest any, siguéssim
moltes ara i abans, i m'ho continuaré preguntant, tal com està tot, moltes vegades.
Del siguéssim, què en podem treure?
Home, moltes coses. Si no ens haguéssim posat amb tot un, diguem-ne, un tema com és el Sitges Reference, possiblement moltes de les coses que estan passant econòmicament no hi seríem.
Ho dic per si dins dels nostres mals hi ha també aquesta reflexió que no podem evitar sobre si no haguéssim, si no haguéssim, si no...
Però això sempre, en tots els aspectes de la vida, clar, i el remordiment sempre hi és, de dir, si no ho hagués fet d'aquesta manera, ara estaríem així o estaríem aixans. Però, escolta, és que les coses, és veritat, a vegades no són tan fàcils de fer, però cal buscar la manera amb la qual donar-li el gir i el tom a aquesta situació.
Fins a quin punt creu la CUP que en aquest any l'equip de govern ha aconseguit reconduir, administrar la situació econòmica de la Casa Gran?
Fins a quins nivells? Bueno, nosaltres estem veient que la manera de la que ho vol reconduir-ho és, a part que el tema de pagar els proveïdors passa per aquest ICO, estem veient que estan anant molt en detriment dels serveis socials. S'estan tancant els RUSC, s'està reduint molt les partides destinades a les llars d'infants. Estem veient que s'està anant cap a una retallada de serveis socials. Llavors, això és reconduir la situació? En termes numèrics ens diran que sí, perquè s'estan aconseguint quadrar uns números, però redreçar la situació econòmica només ha de ser la prioritat. No es pot vetllar per altres coses que són també en pro i en bé del municipi.
Fins a quin punt creieu, doncs, que l'equip de govern s'està mostrant especialment sensible o no a aquestes circumstàncies socials? Jo dic perquè en el debat, diguem-ne, la qüestió de la sensibilitat vers la gent és present en tots els grups polítics, defensat d'una manera o altra, però hi és present. Fins a quin punt creu la CUP que l'equip de govern ho té prou present?
A més, ho tenen present en el moment en què, quan vas en els plens i sents parlar la nova majoria, sempre diuen doncs, que, bueno, que són un govern dirigit a les persones, que en el seu pla de mandat hi ha incloses com a prioritat les polítiques adreçades cap a les persones, però després estem veient que certament el que es veurà més reduït i més afectat és justament tot el que és aspectes socials, i això s'ha pogut per tothom, i a part ho estem veient en casos molt concrets com els que hem citat.
Hi ha forma d'arreglar-ho, això?
Bueno, nosaltres hem presentat unes al·legacions al pressupost perquè estem entenent que es prioritzen en algunes partides, es prioritzen coses que actualment, en el context en el que estem vivint, doncs potser ens les podem anar en aquest exercici del 2012 estalviar o no prioritzar-les, i a partir d'aquí treure un resultat d'uns euros destinats a recuperar serveis que a hores d'ara estan veient-se afectats.
Per explicar-ho d'una forma senzilla, no hi ha diners, la qüestió està en com prioritzar els diners que hi ha.
Diners sí que n'hi ha, perquè s'ha fet un pressupost.
Però em refereixo, estem en una circumstància econòmica que és la que és. Per tant, el criteri és prioritzar en uns àmbits o prioritzar-ne en uns altres?
Sí, per nosaltres sí. Per nosaltres la prioritat seria que l'ajustament pel qual ens estan volent passar no passés per serveis que entenem bàsics de l'educació, com són el RUSC o com són les llars d'infants, o d'altres que es puguin anar veient afectats, com són l'Escola Municipal de Música, i anirem veient altres serveis que a hores d'ara estan també concessionats i que acumulen, pel que estem veient, doncs, un deute elevat que pot anar passant amb aquests, clar. S'ha de prioritzar per nosaltres l'ensenyament, l'educació, la sanitat, aquests aspectes.
D'on traiem i on posem?
Nosaltres estem treballant unes al·legacions que hem presentat al pressupost municipal. Cal dir, i cal deixar-ho ben clar i explicar-ho, que són unes al·legacions que estem treballant de manera conjunta, podríem dir, al bloc en l'oposició, perquè no compartim molts dels postulats ni moltes de les maneres de fer, però també ens uneix una sensibilitat cap a la justícia social i cap als serveis socials. Llavors,
o sigui, aquestes al·legacions venen, suposo, a partir d'aquella moció que va presentar el PSC en el ple, en el qual s'hi va adherir a la CUP, i a partir d'aleshores, diguem-ne, entre la CUP i el PSC estan elaborant unes al·legacions al pressupost que ha d'aprovar-se definitivament, em sembla que és en el proper ple, si no recordo malament.
Sí, si tot va bé, sí, en aquest proper ple.
D'acord. Era a partir, suposo, dels criteris d'aquella moció inicial que es va presentar?
Exacte. El Partit Socialista presenta inicialment aquesta moció, una moció a la qual la CUP s'hi adhereix, perquè el fons, el contingut i l'objectiu és del tot compatible, i a part és necessari perquè vetlla per, creiem, un interès general i bo de la vila de Sitges.
Perquè tothom ens entengui, aquella moció em venia a dir, o s'entenia, que hi havia algunes despeses que es consideraven excessives en alguns departaments de l'Ajuntament i es creia que podien ser uns diners que es destinarien tant al RUS com en altres serveis socials. Anava
exacte.
Per aquí, això?
Sí, sí, anava per aquí. Llavors, a partir de la presentació d'aquesta moció, hi ha una porta oberta a un treball. Evidentment, ha de tenir una continuïtat. No pot això perdre's o acabar-se de diluir en els vots de si s'accepta o no, o si s'aprova o no una moció. La moció no és aprovada i, evidentment, aquesta porta oberta a seguir fent una feina ha de ser aprofitada. Tal i com estan les coses, no podem tirar la tovallola. El que passa que en les votacions hi ha un informe tècnic per part de la secretaria de l'Ajuntament que diu que per presentar al·legacions els grups municipals només ho poden fer-ho en el cas de que hagin votat en contra. Bé, votant en contra això és la moció, però sí. Votant en contra en el pressupost, ara volia parlar del pressupost, perquè això lliga amb el pressupost.
Sí, 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 sí.
Llavors, com que la CUP vam ser l'única força que va votar en contra inicialment del pressupost...
I el Partit Socialista es va abstenir.
Exacte, per aquest informe tècnic del secretariat, som la CUP qui per un aspecte tècnic administratiu hem de presentar les al·legacions.
Fem parèntesi aquí perquè tothom ens entengui. El que explico a Òscar Ortiz és que... darrere, a vegades, l'estratègia del vot en contra hi ha la possibilitat de fer una al·legació.
Exacte.
A determinades coses. Per tant, en aquest sentit, algunes formacions voten en contra perquè saben que, si no ho fessin, no podrien presentar cap mena d'al·legació, encara que potser el seu posicionament inicial no seria d'un no obert, sinó que és matisos. No? I aquest és el cas. En el darrer ple municipal sobre els pressupostos en què el PSC va presentar aquesta moció, el PSC es va abstenir en els pressupostos, va votar en contra la CUP i, per tant, la CUP, pel fet d'haver votat en contra, és qui ara pot presentar aquesta al·legació, però
exacte,
que està treballant conjuntament amb el PSC.
Sí, sí, és per aquest aspecte tècnic que molt bé has explicat, un aspecte tècnic que també val a dir que si tu vols abstenir-te o votar a favor, també a priori hauries de tenir també la possibilitat de presentar, per què no, al·legacions. Amb una abstenció hauries de poder també presentar al·legacions, o inclús amb un vot favorable inicial, potser estàs veient després amb un treball revisat que cal algun tipus d'al·legacions.
Però no, hores, segurament els oients deuen pensar, en política no hi ha allò del sí, però no existeix.
Doncs,
si dius que sí, no pots presentar al·legacions.
Doncs
si
t'abstens,
no pots...
Doncs es veu que sí que hauria... Bueno, hauria d'existir.
Hauria d'existir, però no existeix.
A hores d'ara la situació és aquesta, que com que vam ser l'únic grup municipal que vam votar en contra, i vam votar en contra justament perquè va ser cap al mes de novembre, més o menys, que ens va quedar completament clar aquest informe de secretaria, vam dir, doncs, inicialment votarem en contra a totes aquelles coses que vulguem mirar-ho amb més profunditat i, per què no, presentar al·legacions davant de la possibilitat en el termini que s'ha de complir.
D'acord. Bàsicament, en aquell moment es parlava de la despesa en l'àrea d'alcaldia, si no recordem malament, i en l'àrea de comunicació, com de dues principals àrees de les quals l'import, la dotació econòmica es podria traslladar en part a altres. Anava per aquí, això?
Sí, anava per aquí, però per donar-li una mica més de detall, potser que és el que realment ens situa una mica més, volem destacar que hi havia partides d'aquest pressupost 2012 que nosaltres, si més no, generem el debat d'aquesta manera de si són adequades i s'ajusten a la realitat a la qual ara ens toca de viure o ens toca de passar en aquest Ajuntament. Parlo, per exemple, que són les que s'han presentat en les al·legacions, despeses jurídiques i contencioses que n'hi ha per un valor de 90.000 euros, en el qual nosaltres considerem que aquí es podria aplicar una reducció. Fons de contingència amb previsió d'alguna urgència com a concepte, en el qual també hi ha 304.590 euros que hauríem de mirar si són necessaris o adequats davant d'alguna urgència i quin tipus d'urgència, o davant de la situació en la que estem, les urgències més flagrants ara són, doncs, poder invertir diners en el RUSC, poder invertir diners en les llars d'infants, perquè nosaltres considerem que això són urgències que s'estan produint. Després hi ha una altra partida, com poden ser subvencions a empreses privades per un valor de 50.000 euros. Les empreses privades, n'hi ha moltes que estan passant dificultats, però amb 50.000 euros, quina quantitat d'empreses privades pot subvencionar? En quina quantia cadascuna, i aquesta quantia que rebria cadascuna soluciona la greu situació en la que es pugui trobar aquesta empresa? Nosaltres no anem en contra de que hagis d'ajudar l'empresa privada, al contrari, l'empresa privada ha d'estar amb solvència, ha d'estar amb la capacitat de poder generar llocs de treball perquè cada vegada estem més enrere amb les xifres, cada vegada hi ha més aturats, cada vegada el consum està disminuint més, és a dir, és una situació complicada d'anar redreçant, però calen, no calen ara aquests 50.000 euros en quines empreses privades i en concepte del per què, perquè no creiem que amb 50.000 euros puguis subvencionar el global, el total de les empreses que n'hi ha aquí Sitges. Creiem que les polítiques de fomentar empresa han d'anar a través de l'àrea de promoció a la vila enfocades cap a altres accions, no cap a una dotació de només 50.000 euros. Ha de ser un esforç, inclús està potser fins i tot més gran, però no només monetari, sinó de recursos, d'eines, de com dinamitzar les economies. És això amb el que ens hauríem de centrar els governs. Després també hem estat notant que hi ha despeses que es repeteixen, com pot ser adquisició de premsa, llibres, setmanaris, que es van repetint en cadascun dels departaments. És qüestió d'optimitzar. Potser la mateixa revista a tots els departaments, a hores d'ara és una despesa que no podem assumir i que hem de ser realistes. Llavors el que potser cal és dotar d'un fons de continguts biogràfics en l'Ajuntament, a la qual de manera transversal o en xarxa tingui accés tots els departaments i tots els serveis tècnics, però no fer-ne, i ara poso unes xifres que no són les reals, però si tu tens 32 departaments o 30 serveis, una revista o un recull de premsa el mateix a cadascun, això ens ho hem d'estalviar ara també, o almenys és el que es dibuixava en aquest pressupost i el que s'interpreta de veure les partides.
Ens aturem un moment aquí. No proposeu tant accions concretes com que es comenci a parlar de la idoneïtat de determinades despeses?
Això des d'inici. El debat que hem posat la CUP des d'inici ha anat així, des d'un marc general, i intentem anar davant del que també ens costa per només portar un any de rodatge, tot i que això no ens ha de servir d'excusa, no ens volem excusar darrere de que és que com que només portem un any la CUP, nois, perdoneu si no concretem tant. No, això no és excusa. La CUP estem obligats a cada vegada anar concretant més, ens hem d'espavilar. Ja portem un any dins de l'Ajuntament, o sigui que ens hem de posar les piles, ja les tenim posades, però vull dir que ens hem d'espavilar, no podem anar tampoc doncs, escudant-nos amb això.
Però, diríem,
però sí que aquest ha estat sempre com baixar, com anar baixant el discurs i com anar-lo cada vegada concretant més.
És a dir,
que
la corporació faci un esforç per revisar determinades partides, la funció, els objectius de determinades partides i veure si o la partida s'ha d'eliminar o s'ha d'eliminar en percentatge o se n'ha de treure una posant l'altra.
Nosaltres creiem que això és una manera interessant de treballar-ho i que ens pot portar uns resultats més bons.
Algú pot preguntar-se, aquest no hagués pogut ser un debat previ?
Bueno, és que ja ho hem intentat, és el que estava intentant explicar, que la CUP des d'un inici sempre hem volgut posar damunt de la taula aquest debat de dir, si d'aquí un temps ens hem de trobar amb l'elaboració d'un pressupost, debatim, traiem al carrer, mirem de vehicular a través dels consells que ja tenim creats, que no cal crear-ne de nous, que ja tenim eines per ordenar la participació ciutadana, perquè ens hem sentit que la participació ciutadana ha de ser ordenada. Senyor Ortiz, la participació ciutadana no pot ser una olla de grills, però és que tenim eines perquè no sigui una olla de grills, sigui ordenada, sigui efectiva, i el que ens agradaria, que sigui vinculant, perquè és el més important.
Ens posem a l'altre.
Si desvincules l'opinió, l'expressió o les voluntats d'una ciutadania, la desvincules de la teva acció final, et trobes amb el desencís que ens estem trobant. I aquí estem entrant en debats ara ja més metapolítics, no? De dir, bueno, podríem ja començar a parlar del desencís polític, però centrem-nos doncs en la política municipal
però
fem que els pressupostos entrin en participació ciutadana i decidim amb què volem prioritzar les despeses.
En la pràctica podem posar, però, l'altre plat de la balança. Feia 2 anys que no hi havia pressupost, l'Ajuntament necessitava amb urgència un pressupost perquè el que hi havia estava apedaçat per totes bandes i tampoc responia a l'actualitat. Per tant, hi havia també aquí una qüestió d'urgència, diguem-ne, o de relativa urgència, que calia subsanar d'una forma ràpida. I no sabem si aquest procés de diàleg o de reflexió es pot compatibilitzar amb aquesta urgència manifesta de tenir un pressupost i, per tant, tenir aquella base sobre la qual poder continuar tirant endavant.
Tot es pot compatibilitzar en el moment que tu tens la voluntat de voler-ho fer. Si tu tens ganes de fer-ho, tens la voluntat, t'hi esforces. Llavors, esforçant-hi, ho assoliràs més o ho assoliràs menys, però assoliràs un resultat. I si fins ara hem tingut que anar amb un pressupost prorrogat, Això ha estat la responsabilitat de l'anterior govern, de la qual doncs, estar-ho constantment recordar. Jo em pregunto a on ens porta, perquè la situació que estem vivint també és conseqüència de que hem estat amb pressupostos prorrogats, no han estat actualitzats, i etcètera, etcètera, i les conseqüències que això comporta, no? Però ens hem d'estar continuant doncs, lamentant constantment del passat. El que hem de fer és aixecar el cap, mirar cap al futur, marcar-nos un horitzó i anar-hi. No podem tampoc ara estar pensant, val, però és que davant del que demana la CUP de pressupostos participatius o pressupostos que vulguis o no, debatin partides de si són necessàries o no. Això és el necessari ara en el context en el que estem. Quins diners hem de prioritzar i en quina quantitat. Està parlant de que sí, senyors, però és que antigament anàvem amb uns pressupostos prorrogats. Bueno, sí, per conseqüències d'això i d'altres coses, i aquí hi ha molts protagonistes que en són responsables també, doncs estem com estem, però fixem ara l'horitzó de treball i anem-hi i direm endavant.
Us hem deixat a la meitat de la llista? Estaven les despeses, diguem-ne, relacionades amb el material de publicacions o sí, premsos o subscripcions que hi ha en diferents departaments?
Bé, el que volia era destacar una miqueta que n'hi ha xifres concretes que veiem que a hores d'ara són elevades, com aquest fons de contingència en previsió d'alguna urgència. Que es detalli quin tipus d'urgències es poden produir avui dia al municipi, perquè és que realment el pressupost està quadrat amb unes xifres finals i creiem que fer front a moltes coses és una urgència. N'hi ha d'altres que no són tan urgents, que són de funcionament més del que seria la despesa corrent de l'Ajuntament, que això és una despesa fixa a la qual algun tipus de desviació pot ser que hi sigui, però no és una urgència. Llavors, 304.000 euros amb 590 d'urgències, doncs bueno, aquí nosaltres volem que es vegi reduït, perquè urgent ha de ser recuperar, traient diners, recuperar el RUSC, recuperar les llars d'infants, garantitzar l'escola de música i anar per aquesta via. En total és una presentació d'al·legacions que en total el que vol és al voltant d'uns 555.740 euros treure a partir de diferents despeses. Sí, com has dit, moltes centrades en alcaldia i comunicació, perquè també estem veient doncs, que l'alcaldia a hores d'ara, evidentment que és necessària, és departament d'alcaldia, però pot funcionar amb molt menys. I comunicació, doncs a hores d'ara, comunicar en el sentit com s'ha fet fins ara i que estem veient que aquest govern vol continuar portant a terme, és a dir, posar els serveis de comunicació al servei del govern quan han d'estar al servei de tots els ciutadans, i això pot ser criticat en el sentit de dir aquest que està dient ara, si comuniquem les coses del govern, el govern estem al servei dels ciutadans, no discuteixo això, però la dinàmica actual del Departament de Comunicació, que també estem encara treballant-hi amb el resultat final, creiem que pot veure's reduïda la despesa, però no només es centra en això. Per això volia fer una mica un repàs d'algunes altres coses, com aquestes despeses jurídiques i de contenció. Nosaltres tenim uns serveis jurídics que és de la casa, són personal de la casa, perfectament qualificats i aptes per tirar endavant aquesta defensa jurídica de del nostre ajuntament davant dels contenciosos. Doncs creiem que no cal anar a buscar a hores d'ara serveis externs. Uns serveis externs que si ho englobem dins del context de la crisi, hi haurà qui també ens criticarà per dir, senyors, però llavors vostès el que estan fent és que hi hagi gent que tampoc tingui feina, perquè és que també ens hi hem trobat amb això, dius, amb arguments d'aquest tipus, val? De que ens ho volen desmuntar amb arguments d'aquest tipus, de dir, però escolta, aviam, és que no volem anar en contra dels bufets, però simplement, a hores d'ara, si a casa tens una persona que ja entén, no vagis a buscar-ne fora. Això és igual que en una família. Si aquest recurs ja el tens a casa, tu amb el veí voldràs el millor per ell i voldràs tenir una relació cordial amb el veí, però amb el veí no li podràs donar el que no li pots donar o el que no toca donar-li, perquè tu has de mantenir la teva casa. I amb el que puguis ajudaràs amb el veí, perquè evidentment no, individualment tampoc tirarem endavant, però que ens vinguin amb arguments aquests de dir, oh, ja ens agradaria no gastar en serveis jurídics, però és que tal i com està la situació, tenim molts merders i cal uns serveis jurídics. Bueno, però és que ja els tenim. A la casa hi ha grans professionals que són dels serveis jurídics de l'Ajuntament. Doncs fem-los servir.
Enteneu que el Departament de Comunicació serveix a l'interès de l'equip de govern?
Serveix a l'interès de Sitges, però estem veient que les polítiques de comunicació d'anteriors governs i d'aquest govern van moltes vegades cap al propi servei de qui mana, i ho veiem així. Quina explicació puc donar? És la manera de veure-ho, és la manera que tenim de veure-ho, que els mitjans s'utilitzen per anunciar a bombo i plateret moltes de les accions del govern, moltes de les solucions del govern, com si fossin panacees. I nosaltres no volem que s'utilitzin els serveis de comunicació i d'informació d'un ajuntament per aquestes finalitats, sinó que realment siguin emprades pel bé de la comunicació de Sitges. Si la participació ciutadana, per exemple, que és una cosa que s'hi vincula molt amb la informació, perquè la informació ha de ser molt fluida i molt transversal en els processos de participació ciutadana, si la comunicació anés en el pro de la participació, en l'activació de que hi hagués una democràcia real a la vila de Sitges, que realment les associacions, les entitats, poguessin decidir de manera vinculant, entendríem que cal una comunicació, doncs, que realment sigui un motor de transferència d'informació. Però a hores d'ara ho estem veient com, bueno, un anunci en moltes ocasions de les accions que simplement du a terme el govern. Que el govern és qui mana Sitges, d'acord, i entenem que ha de comunicar, però comuniquem d'una manera més austera. És que no volem estar en austeritat, doncs comuniquem de manera més austera.
Implica part d'aquesta reducció, si no recordo malament, en el debat que es va mantenir a l'entorn d'aquesta al·legació, l'equip de govern assenyalava que la reducció que es plantejava en aquella moció en el seu moment podia implicar la desaparició de llocs de treball.
Nosaltres no ho veiem així. Aviam, aquí ningú està dient de fer fora al carrer a ningú, de fer fora la gent, però sí que és cert que cal revisar les despeses que n'hi ha, perquè tenim, i anem a parlar-ho clar, hi ha un càrrec amb un sou que potser en els moments en els que hi som doncs és elevat, per aquí es poden treure uns diners, però això no vol dir que entrem en el discurs demagògic de senyors, vostès què farien? Fora la gent, què tancarien? L'emissora municipal, què farien? Perquè ho hem sentit, això. Això no va per aquí. Això va per adequar, reajustar a la baixa algunes coses que considerem que ara mateix no han de tenir la despesa econòmica que tenen.
En surten, com ens comentàveu fa un moment, a la vora d'uns mig milió d'euros, diguem-ne, d'aquest pla d'ajust del qual participaria aquesta al·legació. Com que parlàvem de traiem per posar, on es podrien destinar aquests 550.000 euros aproximadament a partir d'aquesta xifra que us surt del compte?
Nosaltres, a partir d'aquests diversos capítols, partides pressupostàries del 2012 i de serveis exteriors també, contractacions i varis en definitiva, en traiem aquests 555.000 i escaig. Val? Això suposa un 7,98% menys. A què el volem destinar? A què creiem més prioritària a destinar? Doncs el salari de les treballadores de les llars d'infants, que es veu doblement afectat, ja no només per les conseqüències a nivell local que tots coneixem i que s'estan produint, sinó que des de la Generalitat encara es recolza més això, que realment és un greu error. És un greu error que des de la Generalitat estiguin arribant les notícies que arriben cap als serveis de llars d'infants del nostre país. És un greu error. Nosaltres voldríem que aquí a Sitges s'hi destinessin a l'entorn de 150.000 euros per recuperar salaris, si més no dignificar salaris.
Ens aturem un moment aquí perquè hem de suposar que aquesta quantitat hauria de formar part del concurs de licitació o d'alguna història d'aquestes, perquè l'Ajuntament ja hem quedat que no pot pagar així directament si és que hi ha una empresa concessionària pel mig.
Sí, i tinc constància perquè hem estat demanant documentació al respecte a la CUP, que això sí que aquí sí que vull agrair a la regidora Vinyet Lluís, tot i no compartir la seva manera de veure o la seva manera d'enfocar la qüestió, no la compartim, i ja has vist que no es comparteix, perquè ple rere ple tenim una batalla als dos grups municipals o la CUP amb el govern en aquesta qüestió, però sí que, bueno, és d'agrair que, si més no, la informació ens la van passant, no en el termini i en l'agilitat necessària, però ens la van passant, que aquesta és una de les grans coses que sempre els grups de l'oposició doncs pateixen, no? Que si la informació arriba o no arriba. Per tant, tinc constància i tinc la documentació i ens l'estem mirant, perquè això és una cosa que està ara completament viva, que hi ha un plec de condicions aprovat en Junta de Govern Local, mm-hmm, per una nova licitació del servei de les llars d'infants, sobretot el Cercolet, que és la que urgeix més pressa, però evidentment també això implica escola de les llars d'infants Moixiganga. Com que hi ha aquest plec de condicions, i ho estem acabant de mirar, es recull el tema salarial, però estem veient que el del plus aquest de 300 euros, el mal anomenat plus salarial dels 300 euros, l'Ajuntament no es pot responsabilitzar d'això, segueix sense poder-se'n responsabilitzar. I davant de la possibilitat que aquest plus salarial de 300 euros per una sentència judicial que pugui caure, perquè hi ha un judici encetat, pugui anar en contra de l'Ajuntament en el sentit de, senyors, se'ls hi deca pagar, perquè realment és just pagar-los amb aquesta gent, això ja ha de ser inclòs en el plec de clàusules administratives, estem veient que fins i tot es pot produir el que seria la paraula tècnica, seria la liquidació, no, ara em surt la paraula tècnica, però que el plec de condicions fins i tot no es podria potser fer efectiu amb l'empresa que finalment guanyés el concurs d'aquest de la concessió. Clar, davant d'això ens preocupa els escenaris que es poden produir, que són: es presenta el plec de condicions, s'obre el concurs i surt una empresa.
I un cop va sortir l'empresa, una sentència judicial
obliga... Surt la sentència judicial que obliga a pagar això i es resol el contracte i ens quedem sense empresa concessionària. Què passa amb el servei? Això és el que ens preocupa. Què tornarà a passar amb el servei? Perquè ara el servei el tenim obert i el tenim en funcionament, però amb situacions al darrere molt precàries, amb unes treballadores que realment comencen a estar moralment fatigades, perquè la seva feina la porten endavant de manera fantàstica, però moralment molt fatigades.
Ens fem l'efecte que, tot i que aquesta al·legació i aquesta destinació als llars d'infants es pogués fer efectiva, és a dir, que tothom digués d'acord, aleshores hi hauria fins i tot un problema legal per poder-la incorporar?
Si hi hagués un problema legal, també hi hauria una solució legal a resoldre, segur.
D'acord.
La legalitat té molts buits, no? Sempre parlem que la legalitat té molts buits, sí, però té molt...
Sobretot per qui ens escolta, però... que diguin, bé, doncs si l'Ajuntament digués finalment no, hi ha un muntant de diners perquè aquestes treballadores tornin a recuperar aquella condició salarial de la qual en tenien i que van perdre en un moment donat. Hi ha els diners. Hi hauria d'haver la possibilitat legal d'incorporar això en un futur per garantir el dia a dia de les treballadores i les nòmines, etcètera. Uh-huh. D'acord. Això importaria a la vora, enteneu, uns 150.000 euros més o menys.
Nosaltres creiem que uns 150.000 euros haurien de ser destinats a les llars d'infants. Per poder anar solucionant aquests aspectes de salari i aquests aspectes que ara mateix estan descoberts.
D'acord, en aquests 3 minuts que ens queden 400.000 euros encara d'aquests 550.000,
val,
que anirien, per exemple...
Mira, 106.000 euros aproximadament a la reobertura del centre obert al Rusc, perquè per llei tenim que tenir un centre obert al Rusc aquí a Sitges perquè superem els 22.000 habitants, és a dir, és un servei obligat. 68.000 euros els volem destinar a beques a les famílies de les llars d'infants. 51.000 euros 335 a les beques de les famílies de les escoles de l'Escola Municipal de Música. Uns 85.250 a les beques del menjador de les escoles. Escoles públiques, estem parlant, Esteve Ratxina, tal, i concertada que tenim aquí, Sitges, concertades que tenim. I 95.000 euros a l'ajuda dels desnonats i el tema dels habitatges socials. Això faria el total aproximadament d'aquests 555.000.
Creieu que ho podreu defensar i que es pot obrir una certa porta a aquesta proposta?
Defensar-ho ho defensarem perquè és que creiem que és una alternativa. Davant d'haver-nos dit volem alternatives, doncs hem aconseguit posar-nos d'acord amb un grup de l'oposició, que això no vol dir que estiguem alineats amb el PSC, ni molt menys, perquè les CUPs ens ho hem sentit, però nosaltres...
Quan un ho diu amb tanta fermesa,
és normal,
és que s'ha sentit el carrer, una cosa o l'altra.
Els carrers de Sitges són un gran safareig, Vicenç. Llavors, la CUP no ens alineem ni pactem amb el PSC ni som una colla de pactistes. La CUP només mirem per l'interès general del poble de Sitges i mirem de dur endavant les nostres polítiques, que evidentment som una esquerra independentista, no ho hem d'oblidar-ho.
Vinga, matisem. Però, la CUP presentarà una al·legació que ha estat elaborada conjuntament amb el PSC.
Exacte.
És així.
I la presentem la CUP per un aspecte tècnic.
Per un aspecte
tècnic. Perquè vam votar en contra inicialment el pressupost i som els qui, segons informe de secretariat, podem presentar al·legacions com a grup municipal.
Al·legació que té aquest objectiu, però que encara ha de venir en el proper ple que posarà sobre la taula l'aprovació definitiva dels pressupostos. Òscar Ortiz, gràcies per estar aquí amb nosaltres una vegada més.
Gràcies a vosaltres, Vicenç.
Fins la propera.
I fins la propera.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.